Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El termini per exercir el dret a vot per correu a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig acaba aquest dijous, 9 de maig. Encara es pot sol·licitar la documentació necessària a qualsevol oficina de correus i a l'oficina del cens electoral és l'encarregada de remetre-la. El dia de les votacions, correu enviarà els sobres fins al col·legi electoral corresponent i els depositarà a l'urna a les 8 del vespre un cop hagi finalitzat l'horari de votació. Ciutadans vol que Sant Cugat torni a ser un graner de vots el 12 de maig, reivindicant els resultats de les eleccions de 2017 i atraure els votants socialistes i populars desencantats i també els abstencionistes. El cap de llista de la formació taronja per al 12M, Carlos Carrizosa, ha destacat durant un acte de campanya aquest diumenge a Sant Cugat que Ciutadans mai els trairà. La deslleialtat que atribueix al PSC va lligada a l'impuls de la llei d'amnistia, que considera que deixa els votants d'aquest partit com a ciutadans de segona. Ja es pot formalitzar la inscripció dels infants a les escoles bressol municipals. Les sol·licituds per al curs 24-25 s'han de presentar de forma telemàtica i romandran obertes fins al 17 de maig. Les llistes amb el barem provisional es faran públiques el 3 de juny. El 7 de juny es farà el sorteig a la sala de plens de l'Ajuntament per determinar l'ordenació de les sol·licituds i, finalment, el 17 de juny es publicarà la relació definitiva dels infants admesos i, des de l'endemà fins al 26 de juny, es podrà fer la matriculació. El primer equip femení del rugbi Sant Cugat fa història i assoleix les semifinals pel títol de Lliga Iberdrola després de superar per 27-17 el Cocos de Sevilla als quarts de final en un maig disputat aquest diumenge a la Guinardera. Les santcugatenques han necessitat una pròrroga agònica després que el temps reglamentari hagi finalitzat amb empat 14-14. Les blau i negres es converteixen en un dels quatre millors conjunts de l'estat espanyol juntament amb el Barça, el Majadahonda i el Carat Gallec. I el Sant Cugat trenca una ratxa de 4 partits guanyant a casa i ho fa de manera més cruel. Ha estat aquest diumenge en el partit corresponent a la jornada 29 de preferent contra el Llerona. Les vermell i negres han posat de manifest la seva superioritat i s'han avançat aviat al marcador, però un gol de les del Vallès Oriental en el darrer instant ha tirat per terra tots els plans del conjunt de Rubén Hurtado. 1-1 i repartiment de punts. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Amigues i amics de la Maroteca de la Ràdio, què tal com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos en aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, aquest viatge apassionant al passat per a recuperar aquests talls històrics, radiofònics, i també, de fet, d'altres disciplines, perquè moltes vegades acabem parlant de televisió o, per exemple, com és el cas d'avui, i ja vam fer programes enrere, dels actors de doblatge. I ho farem, com sempre, amb la inestimable companyia de Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com vas?
Hola, Esteve. Doncs vaig molt bé, vaig molt bé. Preparat per aquest viatge. Això del doblatge està molt xulo, eh? És veritat que n'hem parlat ja en anteriors programes i és com un compendi, no? És com que dobles ja veu, però estàs doblant per cinema, televisió, si estàs en un gènere diferent, però intervé la veu com intervé a la ràdio. Per tant, és un mix força interessant. Doncs, escolta, començarem per on tu diguis.
Bé, de moment començarem amb una mica de música per emmarcar-nos, perquè hi ha un tema que sempre m'ha fet molta gràcia dels Amics de les Arts, que es diu L'home que doble en Bruce Willis. Estem parlant, en aquest cas, de Ramon Langa, que ja vam parlar d'ell en la primera part d'aquest especial Actors de Doblatge. Doncs, escoltem un fragment d'aquesta cançó per ambientar-nos en aquest noble ofici, l'actor de doblatge.
Sona una orquestra i el plafon a negre final. Recull la carpeta i els auriculars, s'abraça amb el tècnic i marxa cansat. I és que l'home que dobla en Bruce Willis, que viu
aventures només amb la veu. L'home que obre amb Bruce Willis, que no és de Manhattan, que és de Cardedeu.
Clar, és que, si ho penses, tenen raó els Amics de les Arts amb aquesta qüestió, i és que et poses en la pell d'un personatge però només amb la veu. Però hi ha molta cosa més enllà darrere la veu, perquè al final has d'interioritzar la personalitat d'aquell personatge per interpretar-lo al màxim de bé possible. I com ja vam dir en aquesta primera part que vam dedicar als actors de doblatge, això és molt difícil. Això és una interpretació que va molt més enllà de, per exemple, en el teatre, que si tu estàs al teatre, evidentment veus una persona que està fent una interpretació, però hi ha els gestos, les cares, hi ha molts detalls que pots veure amb els ulls que et poden suplir aquelles mancances que pugui tenir aquella persona amb la veu. Però, és clar, l'actor de doblatge és que és només la veu, i, per tant, d'entrada, tenir una veu que sigui atractiva, adequada també pel paper que està doblant, però ha d'entrar dins del personatge per arribar a transmetre el màxim possible el que l'actor original del repartiment o el director, també a la vegada, vol transmetre. Per tant, em sembla que és molt, molt difícil. No sé com ho veus tu.
Sí, és així, perquè has de parlar, has de fer que coincideixi la teva veu amb la veu de l'actor que estàs veient. La teva veu ha d'interpretar els matisos, no? Els altibaixos, que estigui fent la veu del propi personatge. A més, els actors de doblatge sí que poden gesticular una mica, però no acostumen a gesticular molt, i crec que també té un punt de dificultat, no? Has de fer una veu d'empipat, per exemple, però quasi estant molt quiet davant d'un d'un faristol llegint el text, no? Crec que també té aquesta dificultat, no? D'estar amb una compostura més o menys rígida, però tu sí, amb la veu ser capaç de fer molts matisos, no? Dius, estic emprenyat, estic content. Bé, fi, tot això.
I una altra complicació també és adaptar el teu ritme de veu al que surt en pantalla. És a dir, tu has d'estar pensant com actuarà aquella persona que està a la pantalla, que està parlant en un altre idioma, i tu tens el text de sota que has de llegir, però sí, ha de quadrar tot, i s'ha de notar que sigui tot exactament perfecte, no? Perquè si no es veu molt que no quadren la veu doblada amb la boca que mou aquell personatge en pantalla, no? Per tant, és que em sembla extraordinari aquest ofici, perquè és realment difícil. Per tant, sí, des d'aquí, com sempre, un suport al doblatge, també específicament al doblatge en català, perquè avui, igual que vam fer en l'anterior capítol que vam dedicar a aquesta qüestió, només parlem de veus de doblatge catalanes que poden doblar en català o en castellà, però que al cap i a la fi són d'aquí, que són bilingües, com hem dit també moltes vegades. Això és un gran avantatge, però també és extraordinàriament difícil tenir un domini per igual de les dues llengües. Per tant, des d'aquí donem suport, com sempre, i com no podia ser d'una altra manera, el doblatge en català. Va, per començar, un personatge, Jordi, que a mi és que m'encanta. La veu d'aquest home és apassionant.
La veu folk.
Fins ara no havia parlat mai en públic. Em sento com una serp que s'han passat un penjoll de glaç. Abans era paranyer, però ho vaig deixar fa poc. No ho hauria dit mai. Ara veig que feia mal fet, gairebé s'han extingit. Masses paranyers i masses pocs castors. Si desapareixen els castors del nord, potser no ho saben, però aquests animalons fan que el nord sigui com és.
L'hem escoltat a la Bel Folk en la pel·lícula Mussol Gris, interpretant a Pierce Brosnan. Una veu molt bonica i que, a més, Jordi, s'ha fet molt coneguda, almenys a casa nostra o també al territori espanyol, perquè la seva veu s'ha utilitzat.
Sí, és així. És la veu de Loquendo, us en recordeu? O sigui, Loquendo és aquella veu digitalitzada per internet en la qual tu podies escriure qualsevol text i hi havia una veu que t'ho llegia. Doncs és la veu de la Bel Folk. Per cert, folk amb cada quilo.
Sí, 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 correcte.
Un matís.
Doncs una veu preciosa, eh? L'escoltes amb un reportatge, amb una pel·lícula, el que tu vulguis, o el mateix teatre, també. Jo l'he vist algunes vegades i és realment extraordinari.
Sí, a més l'hem pogut sentir en altres pel·lícules. Interpretava a Elrond, en El Senyor dels Anells. I jo, personalment, amb una veu que també m'agrada i amb una pel·lícula... No, perdó. I jo, personalment, en una pel·lícula que m'agrada molt, Matrix, interpretant a l'agente Smith, de la pel·lícula Matrix, l'actor Hugo Weaving, el mateix que interpretava Elrond en El Senyor dels Anells.
Gran paper. Bé, doncs seguim amb una altra veu masculina que ja fa molts anys que no està amb nosaltres, però que va deixar una petjada molt important a casa nostra durant els anys 80. Ara sabreu el perquè de seguida que l'escolteu. Arseni Corcelles.
Estic despert durant el dia? No pot ser, no em puc llevar de dia. Ah! Deu ser la sang jove de la Lúcia. Encara tinc la sang dintre meu. És possible que m'hagi guarit finalment? Sí! Estic ben guarit. Ara em puc llevar de nit i de dia.
Una gran veu, totalment reconeixible, i que recordaràs tu, Jordi, igual que jo, per un personatge que portava barret.
Sí, senyor, i per una frase: Suelen, ets un pendó.
Sí, senyor.
Estem parlant de la veu d'en J.R. a Dallas, a la sèrie Dallas, tot i que ha fet molts més personatges. Per cert, nascut a Figueres, ho dic per allò que comentaven en l'anterior programa
de l'accent
matís gironí. Clar, estem parlant d'actors mítics d'aquella època, en Burt Lancaster, en Charlton Heston, en Burt Reynolds, el Clint Eastwood, sempre aquestes veus de personatges contundents, no? amb aquesta veu així molt greu. I el seu repertori és llarguíssim, però tots, mira, en Robert Mitchum em sortia, mare Déu, clar, és que estem parlant de grans actors. I a més d'actors de molta presència.
Molt bé, doncs anem ara amb una veu que difícilment es pot superar, tant el seu registre com els personatges importantíssims del món del cinema que ha interpretat. Parlem de Constantino Romero.
Observeu, són gitanos. Els gitanos viuen fora de l'ordre establert. Els seus bàrbars costums desperten els instints més baixos de la gent i ho hem d'impedir a tot preu. No, la guerra de veritat, capità, la teniu aquí davant vostra. Ja fa 20 anys que vaig al darrere dels gitanos, un per un. I no obstant això, a despit de tots els meus èxits, s'han multiplicat.
Ja n'hem parlat moltes vegades del Constantino, un personatge que, recordem, en aquest cas no és nascut a Catalunya, va venir de molt petit, i per tant doncs tenia potser més domini del castellà que el català, però com podeu comprovar, el doblatge en català també era absolutament impecable.
És nascut a Alcalá de Henares.
Sí, senyor.
Per tant, doncs, tots podríem caure en la trampa de pensar que era nascut a Catalunya, però no és així.
Doncs una gran veu que, per exemple, recordem amb aquella frase de atletes baixin de l'escenari, de les cerimònies dels Jocs sí. Olímpics de Barcelona 92, per exemple.
Però crec que només ho va dir en castellà, o en tots els idiomes. Però tinc molt record la de por favor, atletes bajen de l'escenari. Però veu de Falques, de Club 25, que l'hem sentit també moltes vegades aquí a la Maroteca, i també doncs de grans actors americans com Clint Eastwood, com Roger Moore, Arnold Schwarzenegger, també ha fet mi doblat Arnold Schwarzenegger, un contrast, Dic que també molt bé, molt millor la... Jo sempre el recordo amb la veu de Clint Eastwood.
Espectacular. Un actor que, a més, recordem perquè va morir relativament jove, als 65 anys, com ara fora del micròfon m'apuntaves tu, i que va tenir una esclerosi, per tant, doncs, va ser un moment dramàtic pel final de la carrera professional d'aquesta persona, que ens va deixar, doncs, això, com diem, molt jove i deixant molts papers pendents de fer. Allò que passa, no?, que tu estàs interpretant molts personatges de forma habitual i de cop i volta et queda sense aquella veu i, per tant, has de buscar un altre actor que pugui fer la mateixa feina. I és allò que passa, que tu estàs acostumat a una veu i després te'n posen una altra i, per molt que sigui un gran professional, doncs trobes molt a faltar aquella veu que, de forma habitual, estava doblant en aquell personatge. Bé, anem ara, abans de fer una petita pausa amb aquest repàs a veus de doblatge, amb escoltar una veu femenina, que és la de Cristina Mauri.
Majestat, us imploro que els perdoneu la vida. Que els concediu clemència, mi senyor. Aquests homes són innocents, majestat, com jo. Vostra majestat ignorarà les lleis de la naturalesa i privarà la vostra filla de la seva mare?
Aquesta és la veu de Cristina Mauri, que hem escoltat a la pel·lícula L'altra Bolena, interpretant el personatge de Jodie May. Què ens pots dir de Cristina Mauri, Jordi?
L'actriu que més habitualment dobla és a Gina Holden. La veritat és que no la tinc... No la tinc present. Però sí que a Elizabeth Banks, no? Com tu bé ara apuntaves, no? És la que més vegades ha doblat, això sí. Això sí. I no sé per què es destaca també aquesta que en dic jo, però en les seves fitxes de doblatge, on apareixen doncs, tota la llista de personatges que fa, en aquest cas sí que Elizabeth Banks és l'actriu que més fa. Tot i que també doncs, ha doblat en alguna altra actriu que no conec gaire, la veritat és que tinc un repartiment aquí d'actrius que ara estic una mica allò descobrint noms que no havia sentit mai.
Bé, suposo que són actors que no són de primera línia, sinó que són segons papers i, per tant, potser costa una mica més de reconèixer pel seu nom, no? Però és, també, veus, en aquest cas, sí que fora dels noms principals hi ha molts actors que tu els veus com a secundaris en moltes pel·lícules i per la cara els pots reconèixer al moment. Però com que interpreten papers tan diferents i tampoc surten molts minuts, doncs jo interpreto que també passa el mateix amb els actors i actrius de doblatge, no?
Sí, home, a veure, el gran paper del secundari, no?, que està reconegut amb premis, és que és molt important, també, és molt important. Fins i tot actors principals o actors, diguem, habitualment com a principals, que en molts casos fan de secundaris. Jo he vist pel·lícules que ai, mira, surt aquest actor i penses que... I aquest actor desapareix en 10 minuts. O sigui, fa un paper i se'n va i queda totalment... o queda com a secundari, el principal n'és un altre, no? Aquesta barreja. I, clar, les veus que l'acompanyen, doncs també.
Molt bé, doncs, com us deia, anem a fer una pausa en el camí, en aquest recorregut per veus de doblatge. I ara tornem a la ràdio, que és el nostre habitual, a la Hemeroteca de la ràdio. Ja que escoltem una veu femenina, doncs seguim amb una veu femenina molt bonica, també, la de Montse Vidal, des de les cançons secretes que ens porta a RAC 105.
Cançons difícils de trobar. Hi ha cançons úniques. Música per descobrir. RAC 105 et presenta Cançons secretes.
Bona nit. Comencem una nova edició de Cançons secretes, com cada cap de setmana a RAC 105. Preparat per descobrir també en aquest diumenge la música més exclusiva dels artistes amb més talent. Salutacions d'en Sergis Marco, director musical, en David Font, edició i realització, i de Montse Vidal, locució i guió. Amb la música de Rod Stewart, així sona un dels seus últims temes, Love Is. La música de Steve Earley amb la col·laboració d'Ade Dukes amb Looking for a Woman és la penúltima cançó secreta que escoltem avui, perquè ja és moment de marxar, tanquem aquesta edició. Per tant, salutacions d'en Sergis Marco, en David Font i la Montse Vidal.
La Hemeroteca de la ràdio.
Des de RAC 105, una veu ja històrica a aquestes alçades, la de Montse Vidal. Una veu molt bonica, però fixa la dicció, allò que parlàvem, o l'accent, millor dit, l'accent. En aquest cas és un accent clarament barceloní.
Sí, clarament barceloní, sí, sí. Es nota, no?, en la manera que... bé, de les A, sobretot, que tanca les paraules, sí. Bé, bé, escolta, és que som uns malalts d'anar buscant aquí les diccions.
Exacte, ens agrada, ens bé, agrada.
Sí, sí, sí.
Anem a escoltar una mica més de Montse Vidal amb la seva bonica veu a la sintonia de RAC 105.
cançons difícils de trobar. Hi ha cançons úniques. Música per descobrir. RAC 105 et presenta Cançons secretes.
Són les 10 de la nit a RAC 105, per tant, és hora ja de donar pas al nostre programa que us acompanya cada cap de setmana fins les 11 de la nit, dissabtes i diumenges, Cançons secretes. Amb la selecció musical d'en Segis Marco, el muntatge musical del David Font, el guió del Xavi Canalias i la veu de qui us parla, Cristina Serra. Molt bona nit i benvinguts. Prepareu-vos per un altre gran programa ple de bons èxits i recomanacions especials que no trobareu enlloc que no sigui aquí. Bona nit.
Són secretes a RAC 105.
Punt i final al nostre programa d'avui. Agraïm-vos la vostra confiança un dia més. Us desitgem una molt bona nit, tot l'equip del programa, amb la selecció musical que ens ha portat una setmana més en Segis Marco, el muntatge musical d'en David Font, el guió del Xavi Canalias, les salutacions de qui us ha parlat, Cristina Serra. Parlant de gent que arriba en concert, avui ens acomiadem també amb ells. Aquesta banda són Kim Crimson, que acaben de donar-nos aquesta sorpresa d'aquí uns mesos vindran en concert a Barcelona. Avui ens acomiadem amb el so d'una de les seves millors peces del 70, el seu epitafi. Amb ells us deixem fins la propera. Gràcies i bona nit.
Doncs aquesta no era la veu de Montse Vidal, disculpeu l'error, sinó que és la veu de Cristina Serra, una altra històrica que ja havia estat en altres emissores com Cadena Catalana al costat de l'Albert Malla. I, de fet, des del podcast i programa de ràdio Una vida de ràdio d'Albert Malla és d'on hem tret aquest tall. Sortia en el capítol 120 d'aquest fantàstic programa, Una vida de ràdio, en el qual, com ja sabeu, ens vam inspirar nosaltres per a fer el nostre hemeroteca de la ràdio. Bé, Jordi, ja que estàvem parlant de RAC 105, et proposo un viatge en el temps bastant més llunyà. Anem al 1995, concretament el dia 20 de febrer de 1995, per escoltar la maqueta que jo vaig presentar a RAC 105, en un d'aquells moments que hi va haver una convocatòria per a fitxar gent nova, i l'emissora, que en aquells moments encara pertanyia a la Generalitat de Catalunya, a la Corporació, doncs va fer aquest concurs per agafar noves veus. I, a més, t'explico que aquesta maqueta la vaig enregistrar a l'estudi de Matadepera Ràdio amb una cinta de vídeo. Recordem que la cinta de vídeo VHS era un bon suport que s'utilitzava moltes vegades per fer continuïtat nocturna, perquè el seu so era molt bo i permetia gravacions molt llargues de fins a 8 hores si agafaves i enregistraves en LP, long play, una cinta. Per tant, tenies allà moltes hores per poder posar gravacions a la nit, que és el cas que utilitzàvem a Matadepera Ràdio. I, com a mitjà de gravació, doncs, realment era excepcional. Aleshores, el màster, diguem, d'aquesta maqueta el vaig fer amb aquesta cinta de vídeo, i gràcies a això ara podrem escoltar, atenció a la veu, perquè ha canviat molt i no vaig acabar molt content de com va acabar resultant aquesta maqueta, que evidentment no va ser acceptada i que devia anar a les escombraries directament, però jo la vaig conservar. Anem doncs a aquell 20 de febrer de 1995 a l'estudi de Matadepera Ràdio.
Hola, bona tarda. Després d'escoltar les notícies de Catalunya Informació, continuem amb Matadepera Ràdio amb la música dels Prefab Sprouts i el tema The Sound of Crying de l'any 92. Hang out the flags and world orders on the way. Continuem ara tot seguit amb Matadepera Ràdio amb els Polis.
Matadepera Ràdio, 107.1 FM.
Si no pateixes d'insomni ni tens dolors cervicals, aquests dies hauràs quedat fart de tanta televisió. Si tu, en canvi, no pots dormir, tens mal de cap, molta migranya, pateixes dolors reumàtics, tens lumbàlgia o et lleves destrossat pel dolor, no hi consulta el metge i ja veuràs, tot s'acabarà, tornarà per tu la normalitat. Lo important serà ara el curs de rus, el taller de dibuix, les millors fotos d'un tauró cruspint-se uns pobres pingüins, les lliçons de costura i el punt de creu, els albrillantadors dentals i els vídeos de la Bella i la Bèstia. Nosaltres també tornem. I el millor de tot és que el meu marit ha deixat de roncar.
I això m'agrada com en Joan Marina.
Dimarts, a les 11 de la nit, Racó de Música. A la Municipal, un programa com cal.
Això m'agrada com en Joan Espartina. I al·lucina pas mi.
107.1 FM, Matadepera Ràdio.
Com deien, seguim amb els Police i el tema Can't Stand Losing You. Els Rolling Stones. Des d'un LP editat l'any 68, Beggar's Banquet, que conté meravelles com aquesta música anomenada Fix o Puzzle. Ja sabeu que els Rolling Stones estaran properament en directe, no pas a Barcelona, sinó a Gijón, al Palau d'Esports d'aquella localitat, presentant el seu últim disc, el Voodoo Lounge, que conté temes tan coneguts com el Love is Strong o Out of Tears, per exemple. I a més també, evidentment, faran un repàs breu a les seves millors músiques. Abans hem escoltat els Creedence Clearwater Revival amb una música històrica, Root Mary, des del Bayou Country. Però ara tornem una mica a l'actualitat. La senyoreta Janet Jackson amb el tema Because of Love, en una remescla editada l'any 94 en format single. Tema original del seu àlbum Janet, editat el 93. Ara un petit consell i tornem tot seguit. Així acabem aquesta nova hora de música Mateo Pera Ràdio 107.1 de la FM amb els Pink Floyd. T'ha estat acompanyant amb molt de gust l'Esteve Llop. Ara la connexió amb les notícies amb Catalunya Informació.
Matadepera Ràdio, 107.1 FM.
Després recordeu que la música continua a la sintonia de Matadepera Ràdio. Adéu-siau, bona tarda.
Les notícies.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Aquí teníem aquesta maqueta que vaig enregistrar jo mateix el febrer de 1995 a Matadepera Ràdio per a presentar a RAC 105 en un concurs de DJs que es va fer en aquella ocasió, i evidentment no vaig ser pas un seleccionat perquè amb aquesta pobresa de llenguatge, de dicció, com em deies tu ara fora de micròfon, que feia una locució molt, molt plana, no?
Sí, I poso per davant allò, com es diu, Déu mos guarda jo criticar quelcom de i la teva manera de fer ràdio. No, doncs sí que sonaves així, sí, més pla, més pla. De fet, després, quan he sentit la sintonia de Mata de Pere a ràdio, dic, hòstia, la sintonia sona igual, molt plana. O sigui que hi havia una línia de continuïtat en la locució, però fins i tot en la sintonia, i jo no sé si per una pròpia, perquè tu en aquella època ja estaves a Mata de Pere a ràdio, no?
Sí, de fet, mira, portava, doncs, 4 mesos, tot just 4 mesos.
No sé si per una pròpia ja línia, no? A vegades això s'encomana, la línia, l'estil de cada emissora. No sé.
Jo podria dir que poc temps després, per no dir pràcticament en aquell moment, jo ja vaig imitar els locutors de Flash FM, com hem escoltat amb altres gravacions.
Clar.
Aleshores, jo probablement devia pensar quin és el to de RAC 105 en aquells moments. Doncs un to molt pla, amb una veu molt elegant, no? Amb una locució molt neutra. I possiblement és el que vaig intentar imitar en aquella ocasió.
Et vas passar de pla.
Exacte. I en canvi, probablement a la maqueta que vaig fer just també en aquells moments per Flash FM, que no la conservo, en aquest cas no la tinc, doncs devia ser absolutament al revés. El que sí que conservo és una resposta per carta que em van fer els senyors de Flash FM en aquells moments. I venia a dir una cosa així, recordo de cap, que deia, gràcies per haver-nos enviat la teva maqueta, ens ha fet molta gràcia.
O sigui, ens ha fet molta gràcia.
Una frase molt flash, eh?
Sí, ens ha fet molta gràcia. Ah, bueno, tu te'n recordes que hi havia una falca de flash que posaven talls de gent que havia presentat maquetes?
Sí, sí, la van posar aquí al programa no fa massa, sí, sí, sí.
Sí, que hi havia coses...
Ei, què passa, penya? No.
Sí, sí, un altre, estem aquí, tope, tope, eh? Sí,
sí. Bé, almenys sí, sí. En aquest cas de Flash que ara comentava, bé, crec que és interessant i s'ha d'agrair quan hi ha una resposta, encara que sigui negativa, però que almenys hi hagi resposta, que hi hagi feedback. Que vol dir, ho hem rebut, no sé si ens ho hem escoltat o no, probablement en 15 segons n'haurien tingut prou, però com a mínim hem fet l'acte de molestar-se en agafar un paper, escriure, signar, pujar-ho dins un sobre, segellar-ho i enviar-ho. Per tant,
i enviar-ho.
Això està, sí, està molt bé. I faig un símil amb això, Jordi, tu, que jo em sigo comercials també. Quan sí, hi ha algú que intentes contactar-hi per telèfon o presentant-te en persona i mai pots parlar amb aquella persona i mai et contesta, dius, home, poc professional per part teva. Podries, com a mínim, ser una mica cortès i contestar i dir, doncs mira, no m'interessa, moltes gràcies. I, per tant, jo crec que això és el que demostra la diferència entre unes persones i altres.
Sí, 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 estic d'acord. Estava pensant en una definició que va fer en el seu moment en Víctor Coopers, no? Que deia entre una persona i un no sé, és que va dir un animal, però no sé quin. Però bé, és això, que no costa res, no? A nivell d'això, és que m'ha vingut al cap tota una sèrie de coses que ell deia, no? Però que precisament anava amb aquesta precisament línia, de dir... anava d'un client que demanava unes fotos a l'hotel i diu, mira, la secretaria podia haver contestat un email dient, doncs no tenim fotos a la web, ho lamento, punt. Però no, en canvi va rebre una resposta d'una persona que diu, pues ara mismo se las hago. Esto es un subir y un bajar. Si a su mujer no le gusta, le mando más fotos. Bé, és molt llarg, ho explicava en una de les conferències de Víctor Coopers. Però bé, ens hem anat una mica de tema, no? Però parlàvem d'això, no? De lo poc que costa a vegades respondre a una petició, encara que aquesta resposta sigui negativa. Però almenys jo crec que, tot i ser negativa, fa més efecte o queda millor o senta pitjor el fet que t'ho diguin a que no a l'absència de la comunicació.
Bé, deixa'm dir que sense anar més lluny, per la Maroteca de la Ràdio, doncs ara fa 3 anys nosaltres vam estar posant molts esforços personals del nostre temps per poder contactar amb les emissores que tenen els drets de les gravacions que anem posant, i la gran majoria van contestar, però n'hi van haver algunes que ens van dir que no, però ens van contestar, però és que altres no ens van ni contestar, no es van ni molestar ni en això. I ho vam fer de forma reiterada per diferents canals, amb noms i cognoms de persones que sabíem que són ells els que ens havien de contestar i no ho van fer. Per tant, també hi ha molts exemples, eh? O sigui, jo he parlat sí, abans de la nostra faceta de comercials, però ho podem també personificar en el nostre cas aquí a la Maroteca i en molts altres exemples, eh? Però bé. Fins aquí, doncs, aquest comentari. I ara anem sí, amb més veus de doblatge. Tenim moltes ganes ara d'escoltar Eduard Elias, des de la pel·lícula Els canons de Navarone.
La flor dels efectius de guerra alemanys, descansats i preparats, havia de dirigir l'atac. I els homes de Queros estaven condemnats, tret que els poguessin evacuar abans del bombardeig. Però l'únic pas que comunicava Queros estava vigilat i blocat per dos moderns i grans canons controlats per radar a l'illa veïna de Navarone.
Una veu potser més mitja, no és una veu greu, no és una veu aguda, tampoc molt agradable, i que el to ens podria sonar, tal i com està narrant en aquesta pel·lícula, doncs un reportatge, no?, per exemple.
Sí, d'aquests de la 2, de la reproducció de cert animal a la selva. Sí, però vaja, és que ja hi ha veus de... No? Tu te'n recordes de la veu dels reportatges del Capitán Cousteau, que era una veu que deia el Capitán Cousteau i su tripulación, era una veu molt típica. I jo la tinc al cap d'això, dels reportatges del Capitán Cousteau. Bé, doncs que no només ha de ser una veu, pot ser plana per fer un doblatge, i escolta, la broma que feia ara dels reportatges a la 2 d'animals, doncs també són veus. El que passa que, clar, compte, no ens fem trampa, potser és una veu que està fent expressament en aquell moment aquest tipus de narració, que després pugui ser capaç de fer un registre totalment diferent.
Mira, una altra veu que també ha fet molt doblatge, sobretot en reportatges, és precisament l'Albert Malla, i l'anem a escoltar amb ell, però en aquest cas amb Falques de Ràdio, que és una altra faceta que ell també domina moltíssim. Anem a escoltar-lo, Albert Malla.
Això no és només un got de llet amb cacau. És una espurna, una porta oberta al descobriment, a l'aventura i als somnis més increïbles. Perquè, començant bé el dia, un nen pot arribar on vulgui. Nesquik amb Optistar complementa el que és bo de la llet amb vitamines, minerals i una gran dosi de tot és possible. La cultura s'ha de viure. Troba l'hotel perfecte en terres salvatges. Siguis com siguis, busquis el que busquis, tot comença aquí. Booking.com, booking.yeah.
Pasos que debe seguir si es dueño de una tarjeta Soy. Saque pecho. Usted no lleva una tarjeta cualquiera. Tire su vieja cartera, compre una nueva. Entréguela con el dedo índice y el corazón. El pulgar es vulgar. Y presume de tarjeta. Soy. Tarjeta Soy. Presume de sus infinitas ventajas. Si te vienes al Mutua, el seguro de tu coche o de tu moto ya no será una carga. Paga la mitad, solo la mitad y nada más que la mitad. Llama al 902-555-555.
¿Qué es tenerlo todo? ¿Poder comprar cualquier cosa o no tener que vender tu vida? ¿Vivir muchos años o disfrutar al máximo de tu tiempo? ¿Tener éxito o enfrentarte a tus miedos? ¿Tener mucha gente que te quiera o ser tú quien lo ama todo? Riqueza. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Cuánto crees que tienes? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Doncs aquest un exemple de veu de doblatge que ve de la ràdio, Albert Malla, i ara anem a una altra veu de doblatge, en aquest cas, que va cap a la falca de publicitat. És el sentit contrari. Parlem de Ricard Solans, ja en vam parlar a l'anterior programa que tractàvem les veus de doblatge, la veu, entre d'altres, de Robert De Niro, que en aquest cas ens portava una falca de Winston, una cosa bastant inèdita perquè ara ja no es fa publicitat de tabac a la ràdio.
Algunes coses són inequívocament americanes, com el Dixie. Música genuïnament americana, com el sabor de Winston. Winston, el genuí sabor americà.
Música genuïnament elegant.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
No sé si t'has fixat, Jordi, en el final d'aquest tall que hi apareixia Sílvia Tarragona, sí, sí, que venia d'aquesta falca de Publi, doncs, per seguir la fórmula de RAC 105.
Sí, sí, en vés a dir, doncs, ja que parlaven de genuïnament americà, doncs la música també, no? Genuïnament, no?
Sí, un recurs d'utilitzar la mateixa paraula que acaba de sonar a la falca, doncs, per donar introducció.
Per tu continuar.
Exacte, molt interessant. Seguim amb més veus de doblatge. Ara anem amb un històric també de casa nostra, Isidro Solà, que podíem escoltar amb personatges com, per exemple, el dolent de l'última croada d'Indiana Jones.
El Sant Graal, Doctor Jones. El calze que va fer servir Jesucrist al Sant Sopar. La copa que va recollir la seva sang a la creu i que aleshores va ser confiada a Josep d'Arimatea. La vida eterna, Doctor Jones, l'eterna joventut per aquell qui begui del Graal. No trobo que sigui una història per adormir.
Uns personatges que comencen, diguem, sent com molt protocolaris, molt seriosos, i que es van transformant, doncs, cap a aquest moment de bogeria, no?, del dolent que té l'ànim d'aconseguir, doncs, aquest Sant Graal i que fa qualsevol cosa per arribar a la seva finalitat, no?
Bé, podríem comentar ara aquí Indiana Jones. Sí, 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 però sí, l'escena és així. Pregunta cap a tu. Isidre Solà i el segon cognom?
Doncs no el tinc, aquí.
Molt bé, doncs es diu Llop.
Mira, veus, fixa't.
Isidre Solà i Llop, que a més abans, abans també, a part de ser actor de doblatge, ell va fer molt radioteatre en català, que va estar 40 anys a Ràdio Barcelona.
Caram.
Sí, sí, 40 anys a Ràdio Barcelona. I sí, a partir d'aquí, doncs, la seva també faceta com a actor de doblatge. Com bé deies. Doncs et volia fer aquesta petita sorpresa. Isidre Solà i Llop.
Molt bé. Doncs ja sabem una cosa més, que veus, això no en tenia ni idea. Anem amb una altra veu també molt bonica i molt contundent. Parlem de Joan Crosas, que ha interpretat, sense anar més lluny, a personatges com Morgan Freeman, que és el que anem a escoltar a la pel·lícula Sense Perdó.
A veure, quan fa que no dispares contra un home? 9 anys, 10? Fàcil, eh? No recordo que fos fàcil ni quan érem pistolers. I érem joves i molt vius. Vull dir que si estaves enfadat o si te'n feien alguna, entenc que els matessis. Va, què han fet aquests dos? Són tramposos? Roben bestiar? Han escopit un paio ric? Bé, suposo que s'ho mereixen.
M'encanta, també. En Crosas és realment espectacular.
Sí, home, és que en Joan Crosas també et diré que em recorda molt a Jordi Boixaderas, com a dos veus molt greus. Crec que encara ho és més la de Joan Crosas. També em recorda a molt la veu de Joan Crosas com a greu a l'actor, que ara no em surt el nom, però tu em diràs, el que feia Estació d'Enllaç. A l'actor...
Em van parlar de fer l'altre dia, però ara tampoc no em ve el nom al cap.
Sí, però un actor que és molt alt, és molt, molt corpulent, tot ell.
Ah, sí, home, el Pou.
El Pou.
Sí.
El Pou actor, no el Pou
del
futbol.
Exacte.
El Pou actor. Tu sabies que en Joan Crosas havia format part del grup de cançó catalana Esquirols, que va estar 15 anys i van gravar 8 discos.
Caram.
Sí, no ho sabia, això. Però sí, Morgan Freeman, potser una de les més reconegudes de veus. Sí, la Morgan Freeman, però a partir d'aquí doncs, també llarga trajectòria de personatges i doblatges.
Va, vinga, que ara tenim per davant algunes veus realment mítiques. Per exemple, la de Joan Pera.
Per cert, jo no vaig tenir res a veure amb la mort de Jesús. Per això pot estar tranquil, sap? Escolti, sap què vull dir? Suposo que... Miri, em ve a la memòria un acudit molt vell del Lenny Bruce, un còmic molt bo dels anys 60. Li van demanar si se sentia responsable de la mort de Jesús. I va dir no. Allò va ser una festa que es va sortir de mare. Ostres, tu, quin acudit més bo.
D'aquelles veus i d'aquells personatges que interpreta com Woody Allen, el Pere, en aquesta pel·lícula que era Trossets picants, que realment no sap si supera el seu personatge de doblatge a l'original, perquè és que fa molta gràcia tal com locuta i com diu aquestes frases i les posa a la boca de Woody Allen.
Sí, jo crec que el cas de Woody Allen i Joan Pera és per estudiar a part. Jo crec que és una de les poques fusions que hi ha hagut entre actor-doblador, perquè Joan Pera és com el Woody Allen. Jo no sé si l'està doblant o està actuant igualment.
Sí, ja no saps si qui fent... és qui.
Sí, qui és qui, si ell està fent la pel·lícula, també. És que trauries a Woody Allen de la pel·lícula i el posaries a ell, i el faria igual, el paper.
O sigui,
no només la veu, no, l'actuació.
Va, una altra veu molt bonica que malauradament ja no està amb nosaltres, la de Jordi Dauder, que havia fet diversos personatges secundaris en pel·lícules com aquesta de Star Wars.
Ja deu saber que no puc confiar en el consell dels Jedi. Si encara no t'han inclòs en la seva conspiració, ja ho faran. Segur que en el fons saps quines són les meves sospites. El Consell dels Jedi vol dominar tota la República. Es disposen a trair-me. Guia't pels sentiments. Ja ho saps, oi que sí?
Aquest era l'episodi 3 i era el personatge de Ian McDiarmid. I també el recordeu segur per telenovel·les de TV3, com el Nissaga de Poder, per exemple, el Jordi Dauder.
Doncs sí, segurament és de les facetes més famoses, no? Perquè doncs, això formava part de les tardes de TV3 en les telenovel·les, on hem pogut veure sempre un gran, diguem, repertori d'actors. Va estar a Nissaga i també va ser està al cor de la ciutat, en aquestes principalment en aquestes dues.
Molt bé.
A partir d'aquí, escolta, molta, com sempre hi ha molta trajectòria.
Bé, doncs seguim amb més veus masculines molt famoses i ara anem amb una pel·lícula també excepcional, El Padrino, i en aquest cas amb la veu de Josep Maria Angelat.
Jo agraeixo als nostres amics del govern cubà que, juntament amb el sindicat de transports, ha sufragat el 50% del cost i ha afavorit les importacions. Resumint, us dic que avui tenim el que sempre hem necessitat. Una coparticipació del govern, un tros més petit. Ja coneixeu el Michael Corleone, doncs recordeu el seu pare. Quan m'arribi l'hora de la jubilació o de la mort, li transferiré els meus actuals interessos en les operacions de l'Havana.
En aquest cas, encarnant a Lee Strasberg, en aquest El Padrino 2, una veu, malauradament, també ja desapareguda, que feia dos personatges així de gent d'edat més o menys avançada, no? Perquè inclús no sent gaire gran ell ja tenia aquesta veu.
Sí, és així, sí, sí. Segurament molta part de la nostra audiència el recordarà perquè era la veu del còmic francès Louis de Funès. I aquí és com més es podia reconèixer la veu de José María, o José María Angelat, per cert, pare de l'actriu Marta Angelat.
Sí, senyor. Molt bé. Doncs anem amb més veus conegudes, també. Aquesta segur la reconeixereu, la de Lluís Marco.
Encara no el tinc decidit del tot, però mira, aniria per aquí. Diguem que en Jim Carrey li deixa l'aquari en herència, posem un oncle ric. Tu imagines? La pel·lícula podria començar amb l'escena de l'enterrament i després llegeixen el testament i de sobte es troba que és l'amo de l'aquari. I des del primer moment tots són problemes. No paren de venir factures, contracta gent incompetent, les peixeres perden aigua i un dia rere l'altre tot és una catàstrofe.
Una veu també molt reconeixible, eh?
També. També per el mateix, eh? Per els doblatges fets, tant a català com a castellà. És aquesta sempre dicotomia, no?, que hem dit, no?, aquesta capacitat, no?, de molt actor de doblatge català de poder també fer doblatge en castellà d'una manera que no es noti, no?, que ve d'aquest idioma, o que l'idioma matern és el català. Aquí també anava a dir, pare de Marta Marco.
Sí, sí, és que al final aquí sempre hi ha, ara parlem d'un altre cas també semblant, que hi ha molts enllaços familiars que fan que hi hagi molts actors que acabin tenint fills actors de doblatge o actors de doblatge que acaben tenint fills actors. Sí, sí. Anem ara en un cas que és precisament a partir de l'actriu de doblatge Mercè Montalà que neix una persona, que després en parlem, que en aquest cas va ser actriu directament. No sé si n'ha fet massa de doblatge, però actriu de teatre i de televisió sobretot. Comencem parlant de la mare, Mercè Montalà, en el personatge d'Erin Brockovich.
Des de la petició de desestimació tenim més de 400 demandants i, siguem sincers, tots sabem que n'hi haurà més. Segur que no són la gent més sofisticada del món, però saben dividir. 20 milions de dòlars són una merda si els divideixes entre tots. En segon lloc, aquesta pobra gent no vol fer-se rica. Només volen veure com els seus fills neden en una piscina sense haver-se de preocupar per si els hauran de fer una histerectomia als 20 anys, com la Rosa Díaz, clienta nostra. O si la columna se'ls desfarà, com a l'Estan Bloom, un altre client nostre. O sigui que abans de fer alguna altra oferta merdosa, li demano que reflexioni de debò sobre quan val la seva columna, senyor Walker.
Doncs l'actriu Julia Roberts, eh? La veu de Julia Roberts en català era la de Mercè Montalà. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, ella també... també ha fet molts personatges i anava a dir, no sé si Julia Roberts també ha sigut interpretada per alguna altra actriu, que això també passa, eh? Que, a veure, no sempre un sol actor de doblatge única i exclusivament fa un paper, o sigui, o al revés, no? O sigui, Julia Roberts no només s'interpreta per una sola persona. Tot i que és cert que hi ha hagut molts actors, doncs, que han sigut, com el cas abans de Joan Pere, no?, doncs sempre doblats per la mateixa persona, o durant molts anys per la mateixa persona, i fa que la identifiquem sempre amb aquesta veu.
Doncs el que dèiem, Mercè Montalà té una filla, que és Irene Montalà, que en aquest cas entenc jo que ella es va canviar el cognom patern i es va posar el de la seva mare, que és una magnífica també actriu. La vam veure ja fa anys a televisió, a TV3, sobretot, i té una veu molt bonica també, però jo sí que en aquest cas no recordo que hagi fet massa doblatge. Bé, doncs ara tornem a veus masculines i anem a una veu que és d'aquelles que també l'escoltes i dius, és que l'he escoltat tantes vegades aquesta veu i en tantes pel·lícules. Parlem de Miquel Cors, en aquest cas a la pel·lícula 101 Dàlmates.
Ah, quin parellet de colomins! Ja passen la cantonada i se'n van cap al parc. Va, calla, hores, i la pasta que en traurem, què? Has pensat? Mira'm a la cara i et vaig avisar que no pensessis. Sóc jo el que pensa en aquesta operació, som-hi. A casa només hi queda la cuinera. Tu deixa fer en Jasper i ja veuràs què és tractar una dona amb diplomàcia.
Doncs Miquel Cors, amb aquests personatges histriònics, no?, i amb aquesta exageració a l'hora de fer aquests doblatges, però que realment fan que siguin únics. Em deies fora de micròfon una curiositat sobre el Miquel, Jordi, que m'ha semblat molt interessant.
Sí, que va ser estudiant de la Celler Bonanova. Sí, sí, sí. Mira, forma part del planter. L'hem escoltat a moltes pel·lícules, eh? Pirates del Carib, La Guerra de les Galàxies, Ocean's 12, El Show de Truman, Excalibur, en fi. En moltes pel·lícules ha sortit. I estava buscant també una miqueta on l'havíem vist, no? Si a la televisió, on l'havíem pogut veure, a Poblenou, l'any 95, imagina't.
Sí, sí. Molt bé, doncs ara una altra veu femenina d'aquelles de gran pes. Pepa Arenós, en aquest cas, encarnant a Matilda.
A vegades a la vida passen coses horribles i inexplicables. Aquestes coses posen a prova el caràcter. I jo tinc molt de caràcter. Feu una fila al mig de la classe, de pressa. Va, 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 no em feu esperar. On viu aquest forat? M'imagino que no sabeu de què estic parlant. Sí. Una nena ha vingut a casa meva, no sé com, no sé quan, no sé per què, però sé que ha vingut una nena.
Doncs millor dit, el personatge que interpreta Pep Arenós en aquest cas és Pam Ferris, de la pel·lícula Matilda. Què di Jordi de la Pepa?
Doncs mira, és llicenciada en Filosofia i Lletres i també doncs, és de la promoció del 68 a l'Institut del Teatre. A la televisió l'hem vist a Tot un senyor a la granja, a Estació d'enllaç, a Dones d'aigua, a la sèrie Jetlag. A doblatges, doncs mira la pel·lícula Filadèlfia, a pel·lícula Hamlet, a La caza de l'octubre rojo, aquesta era d'un submarí. Sí, sí, aquesta me'n recordo. En fi, Hijos de un dios menor, Hannah i sus hermanas, bé. També, doncs, extensa trajectòria de la Pepa Arenós.
Molt bé, doncs, de la Pepa anem al Pere. El Pere Arquilloé, en aquest cas, tot i que ja us he desvetllat la sorpresa que ara pensava fer-vos, però fixeu-vos com sona la seva veu a Mata de Pere Ràdio.
Entreteniment, evasió, bromes. Diverteix-te a Mata de Pere Ràdio. Benvinguts a casa. Mata de Pere Ràdio. Benvinguts a casa.
Doncs aquí el teníem, en Indicatius de Mata de Pere Ràdio, una veu, la de Pere Arquilloé, que està molt present al Vallès.
Sí, va néixer a Terrassa i volta per aquí, com es diu, no? Jo una vegada me l'he creuat, allò que te'l quedes mirant, i dius, sí, sí, és el Pere Arquilloé.
És ell.
Bé,
és
també
ell.
Llarga trajectòria, tant en el teatre com en el cinema, com en la televisió, com en el doblatge. A la televisió, perquè la gent li posi cara, doncs, Secrets de Família, Estació d'enllaç, allà hi havia sortit també la sèrie Jetlag, només en un episodi, però també. I en quant a tant a pel·lícules com a teatre, doncs això, la llista és llarguíssima, molt teatre. La veritat és que és una trajectòria impecable des de l'any 90 ben bé fins al 2019. Vull dir que no ha parat en això. I com també deies tu, no? Molta publicitat, també. Molta publicitat. Aquí, en la part de doblatge, potser no n'ha fet tanta. Jo crec que és un actor d'aquest d'escenari, no?, que se'n diu. Doncs bé.
Per cert, curiós recordar un anunci de l'Estrella Damm, que ell fa la veu de doblatge de l'anunci i ell surt a l'anunci parlant i surt amb una cervesa a la mà amb una altra persona, no? Per tant, molt interessant també aquest recurs. Bé, i ja per anar acabant el capítol de doblatge d'avui, una altra veu, allò que dèiem, de tal palo tal astilla. Roger Pera, el fill de Joan Pera, doncs també és un actor tant de teatre com de doblatge i l'escoltem en aquest cas en una pel·lícula que es diu Les dues torres.
De manera que aquesta és la resposta a tots els enigmes. I vet aquí que al mig del bosc hi tinc dos mitgerols, un exèrcit d'homes a les meves ordres i l'anell del poder ara a l'abast de la mà. És l'ocasió perquè en Faramir, capità de Gondor, demostri la seva vàlua.
La Maroteca de la Ràdio.
Estoy durmiendo y tengo un sueño. Y en el sueño surge una idea para un programa de televisión, uno muy bueno. Y lo extraño es que despierto sigo pensando que es una gran idea. ¿Te la cuento?
Eso es. Vamos, hijos, vamos. Venid con papá. Venid con papá y os daré a cada uno un besito en el casco.
Déjese de chorradas. Mi mujer viaja en uno de esos aviones que viene hacia aquí. Así que me siento afectado.
¿Tienes idea de lo que sufrió para que yo tuviera ese reloj? No tengo tiempo para explicarte cuánto sufrió.
En este barco no hay oro.
¿Cómo lo sabes?
Conozco a ese tipo, conozco a la familia. ¿Hay algo mejor que volar 100.000 millones de dólares en oro?
¡Escucha! Sé que estás muy cansada, muy cansada. Cuando esto acabe nos iremos de vacaciones, lo juro. Unas vacaciones solos tú y yo.
Vinga, l'última veu de doblatge que us hem portat avui. De qui, Jordi, ho saps?
De Ramon Langa.
Gran veu,
és
també.
És de Bruce Willis i estava intentant anar identificant les pel·lícules on sonaven aquestes frases.
Això és difícil, eh?
N'he trobat algunes, eh? Sí, 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 n'he trobat algunes. De Jungla de Cristal n'han sortit més d'una, per exemple.
Doncs fins aquí la Hemeroteca de la Ràdio d'avui, perquè ja ens hem quedat sense temps. Recordem per acabar les nostres vies de contacte.
Doncs mira, l'email, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com.
I també teniu el WhatsApp disponible al 689 10 74 83. 689 10 74 83. Gràcies per escoltar-nos. Fins aviat.
Fins aviat.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et toco els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La Hemeroteca de la Ràdio.
Marta del Cerro, què tal? Benvinguda a la Hemeroteca de la Ràdio. Com estàs?
Hola, bon dia. Encantada de saludar-vos.
Lídia Juste, què tal, Lídia? Com estàs?
Què tal? Salutacions cordials.
Encarna i Amador, què tal? Com estem? Benvinguts a la Hemeroteca.
Hola, molt bones.
Hola, bona nit, què tal?
Un dels productors del Bona RAC1, Jordi Ramos. Què tal, Jordi? Com estàs?
Hola, molt bones. Com estàs?
Ivan Medina, què tal? Com estàs? Benvingut al programa.
Hola, bon dia.
Albert Beurlegui, tècnic de comunicació de l'Ajuntament de Matadepera. Què tal? Bon dia, Albert. Com estàs?
Bon dia, Esteve.
Albert Murillo, periodista dedicat, director i presentador del Generació Digital. Què tal, Albert, com estàs?
Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me al vostre programa. Em fa molta il·lusió.
Albert Malla, què tal, com estàs?
Hola, Esteve. Doncs sí, confirmo que esteu sonats de fer una cosa així, amb la feinada que això representa.
Julio, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Esteve, ¿qué tal? Pues, hombre, un placer. La verdad es que esa introducción que has hecho con tanto cariño, la verdad es que, bueno, porque, porque esto es la radio y no se nos ve.
Sinto, Niki, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Molt bé, molt content d'estar al vostre programa, tant Esteve com Jordi i a tota l'audiència de... de Ràdio Sant Cugat. D'entrada, jo us felicito aquest 50% i 50% per aquesta magnífica feina que esteu fent d'intentar documentar sonorament passatges històrics de la ràdio.
I el que també sembla caiguda del cel és aquesta entrevista que ens ha concedit el mateix Jordi Basté, a qui tenim el gran honor de saludar des dels estudis de RAC1. Què tal, Jordi? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a tu, ha sigut tot un honor.
Faltaria, al contrari, gràcies a vosaltres.
Toni Mascaró, aquí tenim el plaer de saludar avui en connexió des de Ses Illes. Què tal, Toni, com estàs?
Hola, bon dia, Jordi. Bon dia, Esteve, des bon dia. De Ciutadella. Bon dia, Barcelona, bon dia, Terrassa. No?
Així doncs, donem la benvinguda a Jordi Casas. Què tal, Jordi, com estàs?
Home, tots mira molt bé, encantat, Esteve, d'estar amb tots vosaltres en aquesta bonica ràdio, en aquesta població tan especial que s'han jugat.
Jessica Sotodesos, què tal? Benvinguda al programa.
Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-me. I una mica emocionada, perquè aquest inici...
Saludem els nostres antics companys de classe, que déu-n'hi-do poder dir això, i amics Albert Parera i Toni Abad. Què tal? Com estem?
Hola, què tal? Com va això?
Hola.
Nil Via, moltes gràcies per convidar-nos.
No, vosaltres per venir. Veig que m'heu repassat aquí tot el currículum sencer, vull dir...
Bé, ens hem documentat.
No s'ha deixat res,
No,
molt
ens deixem
bé.
Res aquí, la Maroteca.
Molt bé, molt bé. Esteu ben documentats, sí senyor.
La Maroteca de la Ràdio.
El vent està bufant fort, les estrelles s'han apagat, pels carrers corre el sol i la gent amb els ulls tancats que no sap on va, que no sap on va. Ja mira el lloc més alt, ja no tenim on trepitjar, paguem el preu més car en nom de la felicitat. Parlem per no
Notícies en xarxa.